Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Quan l'home s'aparta de Déu, no és Déu qui el persegueix, sinó els ídols.
Benet 16.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
3 minuts i seran 8:15. Abans de començar el col·loqui, resumim breument dues notícies. D'una banda, us expliquem que la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès ha acollit aquest matí la cerimònia religiosa per acomiadar Jaume Verdoy, vicari general de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i també rector d'aquesta església. La basílica s'ha quedat petita per acollir la multitud que s'hi ha plegat. El bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, ha presidit la celebració, en què han concelebrat el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, el seu auxiliar Salvador Cristau, el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull, l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, concelebrants principals amb ells, més d'un centenar de preveres i diaques, sobretot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, però també de Barcelona i de Terrassa, a més d'altres diòcesis catalanes. A l'homilia, el bisbe Agustí Cortés ha presentat Jaume Verdoy com un bon prevere urgit per dos amors, el de Jesucrist i el dels germans. Ha reconegut que la pèrdua és real i patida, com en una família o un grup d'amics, quan manca una persona particularment estimada. Després de la celebració eucarística, en què han participat a la Polifònica de Vilafranca i l'Escola Gregorianum, el cos de portants del Sant Cris ha portat el fèretre a la plaça Jaume I, on les dues colles castelleres de Vilafranca, els Castellers i els Xicots, han alçat pilars de quatre. El cos de Jaume Verdoy ha estat enterrat després al cementiri de Sitges. I un apunt sobre Càritas Espanyola, i és que ja té nou president, és Manuel Bretón Romero. Ha estat nomenat per la Comissió Episcopal de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola i ratificat per la Comissió Permanent. Substitueixen el càrrec Rafael del Río Sendino, que ha presidit la Confederació de les Càritas Diocesanes de tot l'Estat des de l'any 2005.
El mirador de l'actualitat.
Salutacions també del José Matosas avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La pobresa infantil greu ha crescut d'un 23% a Catalunya en dos anys, entre el 2014 i el 2015. Segons el nou informe de l'ONG Save the Children, publicat la setmana passada sobre la desigualtat, 500.000 infants viuen a casa nostra sota el llindar de la pobresa i més de la meitat d'aquests, és a dir, gairebé 262.000, pateixen una pobresa extrema. A més, 8 de cada 10 de tots aquests menors seran adults pobres. Aquest document posa l'accent en la desigualtat que pateixen els nens i nenes amb pocs recursos econòmics dins l'àmbit educatiu i que sovint acaba en abandonament escolar prematur, cosa que complica encara més les coses. I una dada especialment preocupant és que les xifres de l'informe tenen una de les causes principals en el fet que una part important dels ingressos d'aquestes famílies vulnerables es destinen a pagar l'habitatge. No plantegem avui des del nostre programa aquest tema per enfatitzar la necessària sensibilització i preocupació que tots hem de tenir, sinó per recordar, sobretot, que els rostres més durs, els que poden canviar els cors i les ments dels qui tenim prou recursos per viure, són precisament, com ens recorda el Papa Francesc sovint, els dels més petits. D'aquest tema parlem avui amb Marta Caramés, tècnica del programa de Família i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya una persona directament implicada en l'ONG que ha fet l'informe, Save the Children, és Aina Masgoret, que treballa concretament a l'àrea de polítiques d'infància i sensibilització d'aquesta ONG a Catalunya, Save the Children. Aina Masgoret, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, què destacarien, a part del que ja hem dit, sobre aquestes xifres i de quina manera poden ajudar la societat catalana, els poders públics, les entitats, a pal·liar aquest greu problema?
Sí, com molt bé has apuntat, no? El fet de que la pobresa infantil i la desigualtat infantil, que és el que hem estudiat de manera més concreta en el nostre informe, té rostre d'infant. No? I que, si bé estem vivint en un context global de desigualtat a nivell mundial i a nivell estatal i a nivell de Catalunya, aquesta desigualtat es dona de manera molt més específica i té uns efectes molt més greus en la població infantil. No? Això ho veiem, per exemple, a nivell d'indicadors que són molt, diguéssim, contrastats a nivell internacional, com és l'índex de Gini, que el que mereix és això, no? com de desigual és una societat, i el que veiem és que el Gini entre la població adulta i el Gini entre la població infantil doncs és molt més, es donen 4 punts més, no? amb la població infantil. En aquest sentit, és necessari, i des de Save the Children el que volíem posar de relleu amb aquest informe, és realment que cal que les polítiques socials tinguin mirada d'infància i estiguin enfocades directament per pal·liar aquestes desigualtats que afecten als nens i nenes.
Que els nens i nenes siguin sagrats a l'hora de destinar aquestes prioritaris, vaja, en definitiva. Sí, sí, Marta, sí. Caramés.
Sí, jo diria també que l'informe fa una cosa difícil i molt interessant, no? Que analitza com les diferents dimensions de la desigualtat, no? I a més la relació entre aquestes dimensions, no? Com la relació complexa entre elles encara incrementa més aquesta desigualtat, no? Aquesta situació de pobresa, no? I ensenya molt bé, no? Jo ho veig des de la feina del dia a dia, no? Perquè em venen al cap imatges de famílies concretes, no? Que les veig reflectides, no? En l'informe. Penso que ensenya molt bé com la necessitat, de, per una banda, de denunciar, però també d'actuar d'una manera global, no? I poder actuar a nivell de família, no? De poder actuar des de totes les situacions que afecten a una família, no? El treball, la vivenda, l'educació, la salut, i tot això en relació és el que pot ajudar no? a tirar endavant aquests infants, no? I, bueno, no sé, trobo que
exactament, sí. Sí, sí. Nosaltres el que hem intentat, com molt bé dius, no? És veure quin és el panorama, no? I llavors començàvem analitzant, per exemple, com precisament en la infància més pobra, el pes que té les rendes del treball, és a dir, les famílies més pobres depenen directament dels seus sous. Llavors, el fet de que precisament en aquest percentatge de població més pobra són les que són més vulnerables al mercat de treball tan precari i tan volàtil que tenim aquí a l'Estat espanyol, no? Llavors, quan falla el treball, aquestes famílies són les que estan molt... es troben totalment vulnerables. Suposo que vosaltres, des de la vostra pràctica, nosaltres també des dels nostres programes d'intervenció social ho veiem, no? Sí. Però segur que vosaltres també...
Sí, exacte, això
sí,
que dius.
Sí, perquè Càritas fa acció directa, en aquest cas, no? Sí. I segur que veuen moltes famílies amb nens i sense cap recurs, cap ingrés.
No, i això que dius precisament de la falta de treball o el treball precari, justament, no? Amb famílies que tenen fills a càrrec, no? És encara molt més difícil, no? perquè són treballs precaris o amb horaris impossibles, no? On això fa interferència amb la cura dels infants, a més produeixen dificultats de salut, és a dir, com es van multiplicant aquestes dimensions, no? I aquí jo penso que l'informe, això queda molt ben reflectit, no? Aquesta relació, no? Que no vivim, els humans no vivim en bombolles, no? Sinó que formem part de relacions i de famílies, no?
Potser vostès ens podran aclarir dos conceptes bàsics. El llindar de la pobresa, en quins ingressos està situat? 2 euros diaris?
No, nosaltres hem utilitzat, diguéssim, quan parlem del llindar de la pobresa, no? És aquelles famílies que viuen amb un, diguéssim, 60% del que es considera que és la... Tècnicament la és la mediana, sí, però diguéssim, per posar-ho fàcil, són aquelles famílies que viuen, o aquelles persones que viuen amb un 60% del que es considera que és els ingressos més normals, no?, en una societat.
Per sota del 60% o per sota del 60%?
Per sota del 60%, sí. És a dir, viuen doncs, amb una mica més de la meitat del que la majoria de persones viu, no? I llavors aquí a Catalunya això se situaria en uns 9.600 euros a l'any, que al mes vindria a ser uns 800 euros al mes. No? Llavors, aquesta, diguéssim, és la xifra. Clar, després nosaltres també miràvem la pobresa severa, no? Que és que se situa en un 40%.
O per sota d'aquest 40%.
Exacte, sí, per sota d'un 40% d'aquests ingressos més normals, diguéssim, o més habituals en la societat catalana. I que se situen en uns 500 euros al mes.
260.000 infants, és terrible, això, a Catalunya.
Sí, és molt greu. És molt greu i el que també ens preocupa molt és com això està augmentant, no? Perquè nosaltres havíem pres aquest interval de 2013 a 2015 i vèiem que això augmentava en un 23%. No? Llavors, això ens preocupa molt perquè ja la pobresa a Catalunya té rostre d'infant, és a dir, per franges d'edat, i això, no?, vosaltres també ho veieu des de Càritas, la pobresa es dona més amb més proporció en la franja d'edat dels infants que no pas en la població adulta o la població més gran, més envellida, no? Llavors, això sumat amb aquest percentatge de pobresa severa encara fa que el panorama sigui molt més greu.
Les persones són totes igual de dignes, evidentment, però l'infant necessita una atenció més urgent que els adults. El que passa que moltes vegades, clar, l'ajuda va a tota una família, sí, no?, amb infants.
Sí, sí. Clar, és a dir, si ens imaginem amb una família, no?, amb una situació, doncs això, d'atur, o, a més, per exemple, la vivenda, no saben exactament fins quan durarà, o estan en un pis ocupat, o estan en una habitació rellogada, converteix la situació de necessari acolliment d'un infant amb una incertesa, no?, i que no permet allò que un infant necessita per poder créixer, no?, és a dir, les condicions emocionals, de salut, no són les adequades quan són pares i mares que estan constantment buscant el dia a dia, no? Havent de resoldre on dormiran, havent de resoldre una situació laboral massa precària. És a dir, hi ha tot un conjunt, no?, d'elements que ho fan molt difícil, no? Realment molt difícil. O sigui que les condicions de partida d'aquests infants són necessàriament més baixes i més difícils, no? Com després podrem demanar un rendiment escolar, no?, si no tenen taula per menjar, no tenen... És a dir, tot això hem de tenir-ho en compte, no?, perquè si no...
Bueno. Sí, okay. En aquest sentit, clar, és molt curiós, i nosaltres també ho volíem posar de manifest, que precisament els països amb uns nivells de desenvolupament i de riquesa més grans, no?, que semblaria que no necessitarien potser protegir tant a la infància, precisament són aquests països els que estan invertint més en infància. No? Llavors, això, vist des d'un altre angle, el que evidencia és que quan estem invertint en infància de manera estratègica, de manera convençuda, de manera estable en el temps, el que fem és incrementar el benestar global i disminuir també les taxes de pobresa o de desigualtat global. O sigui, quan ens focalitzem en polítiques que el que volen és reduir la desigualtat infantil, a l'efecte reverteix en la societat en el seu conjunt. No? Llavors, per això, per nosaltres és una clau, no?, una política estratègica, perquè el que fa és focalitzar la infància, però alhora té un benefici pel global de la societat.
I és preventiu, no? Perquè aquests països que sense potser tenir grans emergències fan aquestes inversions, després recolliran els fruits, i potser aquí no ho hem fet bé. No és per culpar concretament ningú, però aquí han fallat coses.
I un altre element que jo diria destaqueu, no? Bueno, si no, digue'm, Aina. Destaqueu l'informe, poseu molt èmfasi constantment en les desigualtats, no? És a dir, que ens estan remarcant, com apuntaves a l'inici, que potser hi ha un problema també amb la riquesa, no sé si tant amb la pobresa, és a dir, que cal una actuació global, no? Si no dediquem recursos i possibilitats a la protecció, a la cura de la vida, no? A la cura dels infants, això és molt difícil, és insostenible, no?
I tant. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Marta Caramés, tècnica del programa de Família i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona, i Aina Masguret, responsable de Polítiques d'Infància i Sensibilització de Save the Children a Catalunya. Analitzem l'últim informe d'aquesta ONG de Save the Children, que alerta d'un increment del 23% de la pobresa infantil a Catalunya entre els anys 2013 i 2014. Potser molts de vosaltres, amics oients, us estareu preguntant i què podem fer. Doncs precisament sobre això va la pregunta del dia. L'enquesta que heu trobat les últimes hores a radioestel.cat podeu respondre sobre aquesta qüestió. Quina primera mesura urgent aplicaries per reduir la pobresa infantil a Catalunya? Parlem, per tant, d'emergència. Després ja vindran les arrels, no, de la pobresa, però l'emergència s'ha d'atendre. Teniu tres possibles respostes. Una renda mínima garantida a famílies sense ingressos que tinguin fills menors, un impost especial a les rendes més altes per atendre aquesta prioritat, o crear una taula per pactar immediatament atendre aquest problema. De moment està guanyant la segona opció, un impost especial a les rendes més altes, un 47% dels qui esteu votant. Un 40%, molt a prop, es decanten per la primera, una renda mínima garantida, i un 13% estan parlant de crear la taula. Potser ens passa molt sovint en aquestes enquestes, són opcions complementàries, potser totes tenen una mica de bo, no?, segurament, o potser cal afrontar les tres qüestions.
Home, poder enfocar la mirada, no? És a dir, poder mirar globalment, no?, i poder enfocar a la distribució i de la riquesa i a les desigualtats, no?, doncs té a veure amb reclamar qüestions concretes, no?, com llocs de treball, és a dir, necessitem llocs de treball, necessitem flexibilitat i acollida a totes les persones en aquests llocs de treball, no?, s'estan formant, estan fent. És a dir, no podem demanar tot l'esforç a la gent que està vivint les situacions de dificultat. Hem de fer un esforç global, no? Primer els governs, però socialment què podem fer? Home, doncs actuar des de cada lloc, no? I jo diria que al nivell del lloc de treball, no?, dels adults seria un lloc importantíssim, no?, perquè puguin partir de la seva pròpia autonomia i dels seus propis recursos, no?
Sí, bueno, en
aquest sentit, clar, nosaltres això, no?, també ho posàvem de relleu, i de fet el fet de que nosaltres en l'informe ens focalitzem en aquestes cinc dimensions que analitzàvem ve per una recomanació de la Comissió Europea, no?, que és com invertir en infància, no?, per millorar la situació i el desenvolupament global de la societat. I en aquest sentit és cert que el fet de l'ocupació com a garantia d'accés a recursos, sobretot per aquella franja de població que depèn exclusivament d'aquests ingressos, perquè no té patrimoni o no té estalvis o no té propietats, no?, que puguin servir de coixí. I en aquest sentit també un altre molt, molt important d'aquestes dimensions és la protecció social, no? És a dir, quan l'economia falla i no és capaç de proveir aquests llocs de feina, que precisament amb condicions dignes, que el que farien seria que aquestes famílies poguessin tirar endavant per si mateixes, la protecció social el que ha de fer és precisament actuar com a mecanisme de redistribució i amortiguar aquestes situacions perquè aquests infants no quedin tal com estan en aquesta situació, totalment exposats al risc i a la pobresa, no?, i a les situacions de privació que tenen un impacte, com deia la Marta, de manera brutal en les seves oportunitats de futur.
El que és l'informe de Save the Children analitza dos anys, el 2014 i el 2015. Podem considerar-ho així com els últims anys d'aquesta greu crisi econòmica que hem tingut, una crisi que, per com és de llarga, doncs l'estem patint encara, i segurament molts la pateixen encara més ara que fa 3 o 4 anys. Hi ha causes atribuïbles a la crisi, a la conjuntura econòmica, segurament també, a les onades migratòries que hem tingut. Hi hauria moltes causes, no? A l'atur elevat, potser això és una manera també d'afrontar millor el problema, saber quines són les causes, no sé què en pensen.
Sí, jo potser Clar, ara és molt fàcil, no?, perquè precisament venim d'un context molt marcat per aquesta crisi i, com dèiem, no, això no és un tsunami que ha passat i ens ha afectat a tots per igual, arrasant a tothom, sinó que precisament el que ha passat és que s'ha concentrat, els seus efectes s'han concentrat en aquelles famílies i en aquella franja de població que ja abans de la crisi ja estava patint situacions de desigualtat, no? El que passa que, com que, diguéssim, a nivell global semblava que la situació era, no?, la foto global semblava que era bona, potser no ens fixàvem tant en aquelles persones que ja en aquell moment ja ho estaven passant malament, no? I que segur que Càritas, doncs, això ja ho teníeu molt, molt identificat, no? I això és cert que la crisi el que ha fet és realment concentrar-se de manera molt brutal en aquells que ja estaven en situació vulnerable, però diguéssim que això era una cosa més estructural.
No? Sí, i el que jo diria és també preocupant, no?, i que crec que queda aquí recollit també, és la quantitat de famílies que estan en situació d'urgència en el present, no? És a dir, que no permet res més, no? Que això és la situació difícil, no?
El gran drama actual és aquest, després...
Dia a dia.
Ja solucionarem el fons.
Dia a dia. Això és massa, no? Perquè produeix realment situacions de salut doncs molt, molt preocupants, perquè és que, clar, és que... I això sí que es veu molt clar, no? Està constantment en l'urgència, no?
I això els nens i les nenes ho verbalitzen, ho veuen, ho senten. I, per exemple, nosaltres, per fer l'informe, també vam fer un procés participatiu amb 130 infants amb els que treballem, no?, en els nostres programes. I els hi vam preguntar, a través de dinàmiques de participació, quines coses els hi preocupaven més, no? I el que ens deien, clar, que el 19, ara crec que era un 19 o un 20% d'aquests infants ens diguessin, és que jo em preocupo perquè l'habitatge, no?, a casa no sabem, no?, com estarem, veig els meus pares preocupats. Inclús un informe de la plataforma d'afectats per la hipoteca que assenyalava com els problemes de salut mental d'aquests infants, d'angoixa viscuda, no?, a través de la situació dels pares, com el rendiment escolar baixa perquè tota aquesta pressió que estan vivint, no?, i com aquest malestar realment afecta. I clar, que això ho verbalitzin els infants d'una manera tan clara és molt frapant, no?, i és molt injust, realment.
Bé, seguim reflexionant sobre la pobresa infantil avui amb Aina Masgoret, responsable de les polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children, i amb Marta Caramés, tècnica del programa de família i infància de Càritas Diocesana de Barcelona. Potser és bo recordar que Save the Children és una organització no governamental de defensa dels drets dels infants a tot el món, inspirant-se, naturalment, en el marc de la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides, dintre de la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans. Tot és molt bonic, aquest reconeixement, però cal garantir que es compleixi, i aquest és el gran repte.
Sí, i en aquest sentit, o sigui, és cert que a Catalunya hem avançat molt amb el reconeixement dels drets dels infants i tenim lleis que cada vegada doncs, el reconeixen de manera més decidida, però allà on hem de posar també l'èmfasi és que els drets, més enllà de dir-los, de denunciar-los i de respectar-los, han de tenir un reflex a nivell pressupostari, no?, i a nivell de polítiques públiques d'infància, no? I aquí és on nosaltres també hem de posem l'accent com a organització per tal de fer doncs, denúncia de quan aquesta realitat fa que els drets no es garanteixin en la pràctica.
I jo diria també que és important, no?, les accions de denúncia que socialment no ens paralitzin, no? És a dir, que cal una denúncia contundent, no?, i complexa, com la que surt aquí, però que no ens quedem només amb la por o amb el no podrem fer res, no?, sinó que a nivell social puguem actuar, puguem esdevenir subjectes i dir, bueno, jo què puc fer des d'on soc i posar-nos en acció, no? Això és important també, no?
I aquí és tota la societat la que actua. Càritas és un exemple, Save the Children un altre, i altres entitats. També la mateixa administració pública, a través dels organismes especialment dedicats a la infància. Clar, aquí estem parlant de pobresa econòmica, que és molt important. El que passa és que moltes vegades aquesta pobresa econòmica o va acompanyada, o fins i tot és la causa d'altres pobreses, com les famílies desestructurades, o nens que no poden estar amb els seus pares per qüestions del que sigui, de salut mental o del que sigui. Tot això és una altra cara important del mateix drama, segurament. No sé si poden comentar alguna cosa. I potser a Càritas s'hi han trobat, també, lògicament, a Save the Children.
Sí, jo diria que una de les coses que denuncia l'informe és la qüestió de la transmissió, no?, de generació en generació de la pobresa, no? I això ho podem veure ja, és a dir, ja fa temps que ho estem veient, no?, que hi ha una cronificació de la pobresa, no?, i que hi ha en algunes coses en les quals fallem com a societat, no?, perquè no aconseguim trencar aquestes situacions, i això significa que hi ha famílies, per exemple, ara estic pensant, no?, en moltes de les famílies amb les que treballem, amb infants petits, els mateixos adults ja van patir ells una situació de dificultat, no? De, no van poder ser atesos pels seus propis pares, no? S'han trobat sols, és a dir, això produeix diferents dificultats, no? És a dir, totes les dimensions de desigualtat que surten aquí, quan es posen en funcionament alhora, produeixen danys a molts nivells, no?
Sí, en aquest sentit també, no, com l'educació com una altra dimensió d'aquest mecanisme que comentes, no, de transmissió intergeneracional de la pobresa, com fins i tot l'educació, cada cop més, fruit per aquestes polítiques educatives que potser no s'estan centrant en l'equitat, en ajudar en aquells infants que parteixen de situacions de desavantatge, el que fa cada vegada més és que aquells infants amb situació socioeconòmica més desafavorida s'estan veient
exposats.
Sí. L'abandonament escolar creix en aquell 20% d'infants que tenen menys ingressos, mentre que en la foto global es disminueix, no?, aquest abandonament escolar. No? Llavors, això juntament amb altres factors de segregació escolar, de manca de suports a les famílies, de beques, de material escolar, fa que els infants doncs, realment vegin com les seves oportunitats es veuen trencades. No? I clar, això és com el que dèiem, o sigui, si no hi ha l'educació cada vegada més important per accedir a llocs de feina més qualificats, ja els estem tancant la via d'accés a un futur millor, no? I és una nova vulneració de drets en aquest sentit.
I tant. Recordem una vegada més la pregunta del dia a radioestel.cat. Quina primera mesura urgent aplicaries per reduir la pobresa infantil a Catalunya? Hi ha tres possibles respostes. Una renda mínima garantida a famílies sense ingressos que tinguin fills menors, un impost especial a les rendes més altes per atendre aquesta prioritat, o bé crear una taula per pactar immediatament a atendre aquest problema. Ara s'han invertit una mica els percentatges. Hi ha un 47% que es decanten entre els oients que estan votant per la primera opció, una renda mínima garantida. De fet, això Càritas ho defensava públicament, no?, en la presentació de l'última campanya de Nadal, per exemple. No?
I tant. Naturalment, per això ens afegim, no?, i felicitem en aquest sentit, no?, perquè veiem clarament que si no dediquem recursos a tot aquest espai de cura de la vida, és impossible, no? L'accés a l'educació és impossible, és massa difícil, per tant, necessiten més oportunitats els que menys les tenen, no? Ha de ser de partida, no?, i de manera universal, no?
Totalment d'acord.
Bé, doncs un 47%, com dèiem, es decanten per la renda mínima garantida, 41% un impost especial i 12% crear una taula per pactar immediatament atendre aquest problema. Un comentari ens escriu Ignasi des de Girona, ens diu: jo el que faria primer és posar en una mateixa sala totes les persones que poden ajudar a reduir la pobresa, i fins que no solucionin les emergències no els trauria d'allà, diu aquest oient. Bé, és una manera d'enfatitzar la urgència d'això, no? Mm-hmm. En tot cas, aquest seria de la minoria que ha votat per la tercera opció. Però, de fet, la pregunta era clara perquè és el primer que faríem, no? I potser el primer que faríem, doncs, cadascú té les idees clares. En tot cas, l'important és canviar la tendència, perquè ha augmentat un 23% la pobresa infantil a Catalunya entre el 2014 i el 2015. I ara la gran pregunta, potser per anar acabant, perquè el temps és implacable, Marta Caramés i Aina Masgoret, és què podem, de quina manera es poden reduir aquestes xifres, o per l'experiència que vostès tenen d'acció i de denúncia? Vol començar,
sí,
vostè?
A nivell una mica més global, a nivell de política pública, el que és clar és la inversió pública ben focalitzada, no?, en polítiques que tinguin com a objectiu reduir la desigualtat infantil. En aquest sentit,
no ho soluciona tot, però seria important,
sí,
no?
Sí. I llavors, bueno, una de les mesures que des de Save the Children proposem a nivell estatal és la prestació per fill a càrrec. El nostre objectiu és a nivell universal, és a dir, que tots els infants, independentment de la renda, però sí entenem que potser necessitem una progressivitat i llavors centrar-nos en un primer moment en aquelles famílies amb risc de pobresa. Mm-hmm.
I jo m'afegeixo i des de Càritas també fem aquesta acció de denúncia, no? I potser des de la vessant de l'acció, no? De l'acció social, que seria aquest mentrestant, no? Sí que destacaria el poder actuar globalment, no? És a dir, no fragmentar a trossos, no? Les dimensions de les situacions de vida, no? De la vivenda per una banda, sinó que cal actuar globalment, cal atendre i saber que aquests infants estan vivint en una família i que aquests pares i mares tenen una situació complexa de vida, no? I que si no fragmentem i tenim una mirada global i des de cada família, bueno, potser anirem fent, no? No sé si sortirem, però anirem fent.
Com a mínim, de moment, les emergències i després també anar a les arrels, com sempre diem, no? La doble feina d'anar a les arrels i de atendre les emergències. Per cert, que Càritas Diocesana de Barcelona funciona un projecte que és el projecte PAI 2, no?, d'atenció familiar.
Sí, vam començar des del 2012 i és un projecte d'atenció a la petita infància, amb famílies que tenen infants entre 0 i 6 anys i parteix d'aquesta idea, no?, de buscar mecanismes per poder tallar la transmissió, no?, la cronificació de la pobresa, no?, intentar-ho o treballar conjuntament amb aquestes famílies des d'una visió global, no? Acompanyar-les des d'una part integral, centrant-nos en la criança, no? En la petita infància, però actuar, doncs, a nivell d'acompanyar a nivell de salut, educació, treball, no? Amb aquesta mirada global, no? Mm-hmm.
Algun comentari més des de Save the Children, Aisna Masguret?
Sí, en aquest sentit, nosaltres també treballem amb projectes que tenen precisament aquest objectiu, no? D'incidir en tot allò relacionat amb la pobresa educativa per tal de compensar la desigualtat i donar als infants els suports que necessitin per poder assolir l'èxit educatiu i que les seves condicions econòmiques no lastrin les seves oportunitats de futur. Així que compartim un enfocament molt semblant. Sí.
Per cert, Save the Children va néixer a Londres l'any 1919. Això vol dir que d'aquí 2 anys compliran el centenari.
Sí, cert.
El centenari.
Cert.
I tant de bo amb resultats, que és el desitjable, no? Que no hagi de tenir molta feina. Igual que Càritas, vaja. Que la feina sigui la necessària, perquè malauradament sempre
que
hi ha necessitat.
Que deixem de treballar, no?
Sí, a llarg terme això... Bueno, esperem que sigui a més curt terme que llarg, però aquest hauria de ser l'objectiu, sí.
Que deixin de treballar amb aquesta xifra, segur que poden treballar amb altres prioritats. Avui hem parlat de la pobresa infantil. Certament, veure el rostre d'un infant, com per exemple aquella famosa imatge de fa poc més d'un any, d'un nen mort a les platges, un refugiat, bé, és un altre àmbit, però sempre el rostre de l'infant sensibilitza i aquí no val ni la demagògia ni la falsedat. És el que hi ha i és terrible.
Sí, sobretot és una qüestió de drets, eh? Tenen dret a tenir un nivell de vida adequat i nosaltres com a societat tenim l'obligació i els poders públics tenen l'obligació d'assegurar que gaudeixen d'aquests drets de manera efectiva.
I mirem què podem aprendre també dels infants, no? És a dir, és la nostra responsabilitat acollir-los i veure què de nou ens poden ensenyar, perquè de moment cometem bastants errors els adults que ara habitem el planeta, no?
I tant que sí, errors en molts nivells i en molts àmbits, certament. Bé, recordem que Save the Children doncs continua publicant molts informes de manera regular i són unes xifres, unes dades que ens ajuden molt a entendre com està la situació de la infància. També informes sobre abandonament escolar i sobre altres temes més específics. No? Sí. I saber com tenim la pobresa a prop de casa nostra també és important, en aquest cas a Catalunya, com també en altres llocs del món.
Sí, sobretot mirar de cara, no? No desviar la mirada, sinó mirar de cara i per entendre i sobretot per cridar a l'acció i posar-nos mans a arremangar-nos i fer el que calgui.
Moltes gràcies, Marta Caramés, tècnica del programa de Família i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona, i Aina Masguret, responsable de Polítiques d'Infància i Sensibilització de Save the Children. Acabem recordant com ha quedat l'enquesta. preguntàvem quina primera mesura urgent aplicaries per reduir la pobresa infantil. Teniu tres possibles respostes: una renda mínima garantida, un impost especial o crear una taula per pactar que s'atengui aquest problema. Hi ha hagut empat, finalment, el 42%, una renda mínima garantida i un impost especial, i un 16% crear una taula. Doncs bé, això és el
molt
que
ens diuen.
No sí, és científic, sí, sí, però sí que marca tendència.
Tant, molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé. M'atacarà més i Aina Masgoret. Adéu-siau. I aprofitem per anunciar-vos la pregunta de demà. Amics oients, demà parlarem d'allò que anomenen l'Operació Catalunya i el cas Vidal com a punts foscos del procés. Què penseu d'això? Teniu tres possibles respostes. L'Operació Catalunya és més greu perquè mostra que l'Estat vol desafiar la democràcia, o bé el cas Vidal és pitjor perquè destapa una voluntat d'independència per mitjans il·legals. També els dos fets perjudicaran el diàleg i la nova transició a Catalunya. És la tercera opció. Podeu votar ja des d'ara a radioestel.cat.